Comencem la primera de les dues taules que tenim aquesta tarda. D'acord? Bueno, benvinguts a tots, benvinguts als ponents. Tenim aquí el Quim Vicente, que és coordinador de museus, direcció de memòria, història i patrimoni de l'Institut de Cultura. A la Madeleine Kerry, que és responsable de relacions institucionals del MACBA. I a l'Anna Vico, que és tècnica de l'àrea d'educació i activitats del Museu Marítim i responsable de públics també del Museu Marítim. Jo sóc Margarida Laurent, sóc professional independent, sóc consultora, no sé si em coneixeu. El motiu pel que estic aquí suposo que és que vaig fer un estudi, una revisió de la literatura i dels estudis d'impacte sobre temes de gratuïtat l'any 2009, ja fa bastant temps. Bé, ara, després de la mirada global que hem estat fent durant les sessions anteriors, que eren doncs, de dades agregades, de visions de país, de mirada econòmica, ara baixem al territori del concret dels casos, d'acord? Algunes de les conclusions que hem tingut aquest matí respecte a la gratuïtat, de que si era efectiva o no era efectiva, han sigut més aviat al matí i ara, no? Bastant més aviat negativa, no? Com que posa en qüestió l'efectivitat de la gratuïtat. Ara potser, al nivell dels casos, potser podem matisar-ho o posar-ho en qüestió, fins i tot, d'acord? Des de la perspectiva, o sigui, de que entenem, en aquest cas és la gratuïtat limitada a unes hores periòdica, o sigui, un cop a la setmana, en el cas del MACBA i en el cas del Museu Marítim, o, diguem, puntual o extraordinària, un cop a l'any, en el cas de la nit dels museus. Si entenem la gratuïtat com una eina que podem utilitzar, en aquest cas la gratuïtat limitada, com una eina que podem utilitzar per avançar objectius i estratègies que tenim d'accés i de desenvolupament de públics, aleshores, potser dependrà de com l'utilitzem, no? De com l'acompanyem d'accions de comunicació o de programació o el que sigui que fem perquè sigui efectiva. Ara mirarem d'aquests tres casos que tenim la sort que tenen dades, tenen evidències. Per tant, examinem l'impacte d'aquests tres casos a partir de l'evidència, de dades que han recollit i han analitzat. Algunes més elaborades que altres. D'acord? Doncs bé, comencem. Molt bé.
Gràcies, Margarida, per la presentació. Continuarem amb dades, és a dir, que el millor que pot passar durant tota la tarda és que anem veient dades i dades perquè és la millor manera de divertir-se molt i de tenir una aportació més entretinguda, però intentarem que siguin divertides. Vull començar, de tota manera, agraint a l'Institut del Patrimoni i a l'Observatori que ens hagin convidat, que m'hagin convidat a mi en representació de l'ICUB. Òbviament, agrair també d'una manera molt sincera a la secretaria tècnica de l'ICUB la inestimable ajuda que ens dona sempre en el treball de dades i, en aquest cas concret, a l'Assumpta Manil, sense la qual totes les dades que aquí es presentaran no haguessin estat possibles d'ensenyar. Bé, aviam, a mi se'm va demanar que us expliqués o que parlés de la nostra experiència amb la nit dels museus com a proposta articulada o que es vehicula a partir de la gratuïtat. És aquest d'aquí, no? La nit dels museus és una iniciativa francesa, és una iniciativa que té uns objectius programàtics des dels propis organitzadors, que intenta o que vol conformar una alternativa per anar a buscar els nous visitants en els museus, per incidir d'una manera més directa en el públic de proximitat i, en el seu moment, també per incidir d'una manera més clara en el públic jove. Un públic noctàmbul, per tant, un públic que es mou amb uns altres paràmetres i, d'alguna manera, estimulat amb la presència i en l'assistència al museu per la gratuïtat i per una manera excepcional de presentar el museu en aquestes condicions, no? Vull fer una salvetat i és que les dades que presentaré són dades genèriques i les conclusions a les que puguem arribar són també conclusions genèriques que en algunes ocasions poden no coincidir amb la realitat concreta d'algun centre en el nit dels museus, perquè certes afirmacions que diré jo aquí, algun museu podria dir, doncs escolta'm, a mi no m'està passant això, m'està passant al contrari a la nit dels museus respecte a públic o als seus perfils. Però la dada de que disposem és genèrica I jo sí que convidaria a que, si us interessa mirar la dissecció més detallada de dades, accedíssiu a la web Barcelona Dades Cultura, que és on la secretaria volca tots aquests estudis, perquè l'estudi que jo us explicaré el trobaríeu allà. I podríeu observar aquests matisos que us estic dient. Anem per la 12a edició de la Nit dels Museus. És una activitat, jo diria, que plenament consolidada a la ciutat i a l'àrea metropolitana, és a dir, totalment reconeguda per la ciutadania, identificada com una fita anual, fins i tot com una fita festiva o com una fita excepcional de mitjans de primavera i, per tant, ja del començament d'una temporada com més agradable per sortir. La tasca de l'Ajuntament de Barcelona, en aquest cas, és una tasca bàsicament de vehicular una campanya de comunicació, donar un paraigües comunicatiu a la iniciativa i a la proposta de tots els museus que hi participen, amb les seves planificacions i les seves propostes d'activitat sobre les que nosaltres no diem mai res. Diguem-ne, l'únic que fem és convidar a tothom que vulgui a participar, tant de Barcelona com d'àrea metropolitana. Com veieu al gràfic, ens hem anat estabilitzant en un promig entre 82-87 centres participants. Des de, crec, el 2010 s'incorporaven els centres de l'àrea metropolitana amb la lògica de que a la Nit dels Museus en metro pots arribar a Badalona, o pots arribar a l'Hospitalet, o pots arribar a Pedralbes tranquil·lament. La participació de persones igualment s'ha estabilitzat en els últims anys, en els últims 4 o 5 anys, entre els 170 i els 203.000 visitants. Fluctua d'una manera que jo diria que és poc preocupant, perquè fluctua quan hi ha un Barça-Madrid, per exemple, ja es nota que aquell dia hi ha un Barça-Madrid i, per tant, hi ha molta gent que no vindrà. No? Però bueno, hi ha unes fluctuacions també d'any sí, any no. Sembla que van pujant un any i l'any següent van baixant una mica, que potser pot també indicar que la gent li agrada anar cada 2 anys, potser dir-me l'any passat ja vam anar, doncs aquest any poder no anirem. Són suposicions molt subjectives, però que si més no donen peu les dades de les que disposem. L'enquesta del 2017, l'enquesta que vam fer en el 2017 va ser una enquesta presencial, que vam fer a 32 punts d'entrevista personal per tota l'àrea de Barcelona i àrea metropolitana amb els centres que hi participaven. L'objectiu quin era? Era tenir una valoració qualitativa per part de l'usuari. Ens interessava molt saber què li troben a la Nit dels Museus, com és que no els hi molesta fer cues, com és que tant merder dintre d'un museu no és una cosa que els pugui dir. Aquest era una mica el motiu inicial que ens empenyia a fer aquesta enquesta, però també obtenir dades de perfil de visitant. I sobretot identificar procedència, identificar fidelitzacions, tant a la pròpia activitat com als museus visitats, i identificar ítems de valoració de l'activitat. Com a dades significatives, aquesta diapositiva ens permet mig aventurar que sí que estem parlant de nous visitants. És a dir, hi ha gent que afirma visitar per primera vegada el museu que visita a la Nit dels Museus. També podem parlar que ja és un públic fidelitzat, perquè és un públic que afirma que amb un percentatge de 3 i alguna cosa, penso, de 3,4 edicions ja hi han anat altres edicions de la Nit dels Museus i, per tant, és un públic més o menys fidel. I és un públic que es fidelitza amb el centre que visita, perquè ens afirmen que al cap d'un temps d'haver-lo visitat amb la Nit dels Museus tornen a visitar-lo, o bé per visitar una exposició temporal, o bé per visitar d'una manera més pausada el centre. Per tant, d'alguna manera, hi ha un objectiu que sembla que sí que funciona amb la Nit dels Museus en aquest sentit. Els hi preguntàvem quin era el motiu de participar en la Nit dels Museus i afirmaven majoritàriament que el seu motiu era conèixer un museu per sobre d'anar a participar en una activitat específica o visitar una exposició temporal o alguna altra proposta. I voldria destacar aquí que l'activitat concreta només és considerada per un 10% de la gent que hi anava. És a dir, que no hi havia una atracció o no hi ha una atracció o un coneixement especial perquè hi hagin activitats que a mi em puguin interessar. Preguntats per altres valoracions, resulta que la gratuïtat de la proposta és l'element millor valorat de la nit dels museus. I a continuació d'aquesta valoració tan positiva tenim la nocturnitat. De les dues coses que més agraden de la nit dels museus és que sigui gratuïta i que passi de nit. Les activitats especials queden amb aquest 31%, que vol dir que no són ni de bon tros els protagonistes o un dels elements que sembla que hauria de resultar com més atractiu. Vaig bastant ràpid perquè, com tinc 8 minuts de glòria només, els hem d'aprofitar. Em queda un minut només? Doncs, bé, pel que fa al perfil del públic, clar, és que ara arriben les diapositives importants. Perfil del públic, veiem que el públic és eminentment local. Després encara veurem una diapositiva més comparada. D'una alta formació acadèmica, entre 25 i 54 anys són el 69% de tot aquest públic, és a dir, hi ha poc públic jove, diria, i majoritàriament amb ocupació. Dones, 55%, i un públic que podríem dir que és habitual consumidor de cultura. Si comparem la procedència de la nit dels museus i de l'enquesta de públics del 2018 que vam presentar ara fa poc, la diferència és brutal, perquè el 97% de la gent que va a la nit dels museus és públic local. I, en canvi, diria que el 17%, ara no tinc aquí, és aquesta la diapositiva? No, és aquesta d'aquí. I, en canvi, el 20% de la gent que va habitualment als museus a Barcelona durant el és públic local. És a dir, que la diferència és abismal i, per tant, l'objectiu del públic local és inqüestionable, que la nit dels museus el resol. Perquè la proposta és gratuïta, segurament també, però que la nit està resolent aquesta presència local, és evident que sí. Pel que fa a la formació acadèmica, veiem que el perfil del públic és un perfil d'una alta formació acadèmica. El 75% de les persones que assisteixen a la nit dels museus tenen formació d'estudis superiors, universitaris, i el 32%, quan realment la proporció de la ciutat de Barcelona d'aquesta formació és del 32%, és a dir, que estem molt per sobre de la mitja de la ciutat. I, en canvi, amb els estadis de formació inferior, les mitges són molt més inferiors també d'assistència. És a dir, a mesura que anem baixant amb l'escala de la formació acadèmica, anem baixant amb l'escala del perfil. És a dir, és un perfil molt propi de l'afluència habitual a museus. La lectura que podem fer és aquesta. Aniré ràpid amb la comparativa d'edats. És bastant similar a la que pugui presentar qualsevol altra oferta cultural de la ciutat, o com a mínim és bastant més compacta amb aquestes tres franges. La situació laboral tampoc m'hi entretindré molt. I voldria acabar dient que, per tant, d'una banda, la gratuïtat és un dels aspectes més valorat per la gent enquestada, que hem demostrat que afavoreix la freqüentació, que fa palesa la fidelització tant de l'activitat com del centre visitat, però que predomina un perfil de visitant d'hàbit cultural habitual, diguem-ne, que no... Per tant, aquí aquestes dades fan pensar que es troba a faltar una diversificació de públics respecte a la nit dels museus i respecte a un públic que s'identificaria amb uns paràmetres diferents de perfil que aquí no tenim. Jo, en aquest sentit, voldria dir que la nit dels museus penso que és una molt bona plataforma per incidir directament en aquesta realitat, i per això deia abans que el coneixement de les activitats i l'originalitat d'aquestes activitats ha de poder ser un dels factors més bons per poder afrontar aquesta diversificació de públics, ja que tenim la nocturnitat i la gratuïtat posada sobre la taula. Ho sento moltíssim.
No et preocupis, després tenim temps d'entrar-hi més a fons en el torn de preguntes. Seguim amb la Madeline. El cas del MACBA ens l'explica, sisplau?
Sí, molt bé. Jo, primer de tot, necessito 5 voluntaris que es posin aquí per contestar una pregunta molt ràpidament. Només 5 voluntaris de tots vosaltres. El Damià. Va, 5 persones necessito. És una pregunta molt fàcil. Molt bé. Sí, i agafem el micro. Perfecte. Molt ràpid, si podeu dir l'últim museu que has visitat, que no sigui el centre on treballes, la franja horària i per què vas anar.
L'últim museu va ser el Prado i va ser pel matí.
I per què vas anar al Prado?
Coincidia per feina, sí, sí. Vas tenir la possibilitat.
Molt bé.
Sí.
I quina exposició vas veure?
No, la permanent, la permanent.
Va, perfecte, molt bé.
En el meu cas va ser divendres passat a la Fundació Miró, aquí a Barcelona. Tenia previst anar a visitar una exposició que es diu Miró, Gaudí, Gomis, que acabava diumenge dia 6, i de casualitat vaig veure la web el mateix divendres, tenia una estona lliure al migdia, i vaig pensar, ostres, si no m'arribo a mirar la web, se m'escapa a l'Expo, arriba dilluns i ja s'ha anat. I llavors vaig aprofitar aquest temps lliure que tenia a l'hora després de dinar per anar a veure l'exposició.
Molt bé. Perfecte. Ningú més pot contestar aquesta pregunta? Perfecte.
El Museu d'Arqueologia de Girona, per una activitat en concret que feien d'una recreació històrica, diguem-ne. Però i quina altra pregunta?
La franja horària.
Era cap a les 12 del migdia d'un diumenge o un dissabte.
Perfecte. Molt bé, gràcies. Després parlarem d'aquesta pregunta. Gràcies a tothom. Jo explicaré el cas molt concret dels dissabtes MACPA. Val? Comencem potser el 2016-2017, quan se sap que Uniqlo, la marca japonesa, arribaria a Barcelona. Val? Uniqlo ja tenia acords amb la Tate i el MoMA de patrocini, que estaven funcionant molt bé tant per als centres culturals com per la marca. I se sabia que Uniqlo voldria arribar a un públic local i jove a Barcelona. I el MACPA tenia l'objectiu de ser un museu més social, no teníem en aquell moment cap franja de gratuïtat i volíem també treballar per incrementar el públic local. Gràcies a un acord entre la Fundació MACPA i Uniqlo, vam trobar el que semblava una oportunitat perfecta, un acord de patrocini per tenir portes obertes des de les 4 fins a les 8 dissabte a la tarda. Realment ha estat una experiència fins ara molt positiva. El 2007, podeu veure aquí, com a molts museus de Barcelona, vam tenir una baixada important de visitants. Això és una cosa que s'ha parlat bastant. El 2018 hem tornat a augmentar en assistència i part d'això té a veure amb les portes obertes de dissabte. S'han incrementat els visitants, però també els ingressos del museu. I això és molt important. O sigui, no estem perdent persones que estan pagant l'entrada. No és que un turista decideix no venir dijous a la tarda i venir dissabte a la tarda per no pagar. Val? I realment, si mirem aquí, dissabte a la tarda, el 2017, teníem un promig molt baix de visitants i estem pujant d'una manera bastant espectacular. Avui, durant les altres presentacions, hem anat dient que la gratuïtat no té tanta importància. I és cert que aquí tenim les jornades de les portes obertes, però també tenim un programa d'exposicions interessants. I hem de pensar molt en això. O sigui, en aquesta barreja important d'una política de gratuïtat, per un costat, però també el programa i el contingut que ofereix el museu. Els dies de dissabte a la tarda amb més visitants han estat 3. Un va ser a l'octubre del 2018, quan teníem un programa que vam fer en col·laboració amb Mercat de les Flors, 20 ballarins pel segle XXI, que teníem ballarins ballant a les sales i vam tenir 2.275 visitants. Després, el primer cap de setmana de l'exposició de Jaume Plemsa, vam tenir 2.953 persones. Haguessin vingut pagant, això podem parlar, però van venir i van venir moltes persones, sobretot de públic local. L'últim cap de setmana de Jaume Plensa vam tenir un rècord de públic, 3.194 persones. A més, amb l'acord que vam fer amb Uniclo, cada últim dissabte del mes fem alguna programació especial, un concert, alguna activitat de dansa, un performance. No és un dia qualsevol per venir al MACPA. Sempre anem combinant la programació amb unes portes obertes. Això és molt important. No només és la gratuïtat ni la pluja, tot i que la pluja ajuda. Això sap la Carme, que és la nostra responsable d'atenció al públic, que el temps sí que influeix, però també és molt important el concert que estem fent, l'exposició que tenim. Per nosaltres, realment, fins ara ha funcionat aquest cercle virtuós. O sigui, Uniclo vol reforçar la connexió entre els barcelonins i la seva marca i volen facilitar el seu accés a l'art contemporani, cosa que ja fan a Londres i ja fan a Nova York. I el MACPA vol afavorir accés a més audiències, un públic més divers, un públic més local. Fins ara ens està funcionant molt bé i ara fa poquet es va signar un acord per 5 anys més. Certament hem de seguir sempre pensant en com podem orientar aquell visitant que ens arriba dissabte a la tarda. Sabem que és públic local. Tenim alguns indicadors. Volem tenir més i fer més enquestes sobre el perfil d'aquell visitant. Aquest és un exemple interessant per nosaltres. La llibreria aquí del MACPA està molt content amb dissabtes a la tarda. Però com en altres museus, de vegades el dia de jornades obertes, de portes obertes es venen molt material de souvenir o de regal, el MACPA troba que els visitants estan comprant llibres, cosa que ens va indicant que aquest és un públic nou però interessat en la cultura. Perfecte. Sí, sí. Després podem anar parlant una mica sobre com anem orientant aquest públic, val?
Perfecte, gràcies.
Gràcies.
Passem a l'Anna. Vull que ens expliqués el cas del Marítim, sisplau.
No, no. L'estava intentant treure això.
Doncs, bona tarda. Us presentarem un estudi que hem fet de l'impacte de gratuïtat dels diumenges a la tarda al Museu Marítim. Però abans de començar a parlar pròpiament de l'estudi, volíem fer un petit apunt sobre com comença aquesta campanya de gratuïtat dels diumenges a la tarda. S'impulsa des de l'ICUB, si no estic mal informada, i això comença a finals del 2008, a principis del 2009. Principalment, en un primer moment, s'incorporen als museus municipals i, posteriorment, se'ns proposa també que ens incorporem als museus consorciats. El Museu Marítim de Barcelona s'incorpora precisament al maig del 2009. I perquè us feu una idea del que suposa la gratuïtat dels diumenges a la tarda en el volum de visitants del museu, és d'un 16% de mitjana en els últims 4 anys. Entre els objectius d'aquesta campanya de gratuïtat trobem que està, no, el primer objectiu que s'ha parlat molt aquest matí precisament és el de facilitar l'accessibilitat a la ciutadania, és a dir, que el preu no sigui un hàndicap perquè qualsevol persona de la ciutat pugui accedir-hi al museu. També tenim un altre objectiu que per nosaltres és important, és atraure el públic local, després motivar la presència de nous públics i, per últim, incrementar la freqüència de visita, intentar doncs, fidelitzar el públic que ens visita en el museu. L'estudi pròpiament que us vaig a presentar s'ha fet durant aquest, o sigui, respon al període del primer semestre d'aquest any 2019. S'ha fet en col·laboració amb l'Observatori dels Públics, que ens va fer la proposta i ens va semblar interessant de fer aquesta avaluació per conèixer una mica l'impacte de la gratuïtat, sobretot en la composició o el perfil del visitant. L'estudi s'ha fet mitjançant l'enquesta que molts museus que estem aquí ja fem en col·laboració amb l'ICUB. És l'enquesta que es fa a taquilles en el museu mitjançant el programa Euromus. En el nostre cas es fa una enquesta cada 25 visitants de forma aleatòria i destacar que l'enquesta es fa a la persona que està comprant l'entrada. No es recullen dades de les persones que acompanyen o, per exemple, tampoc no es recullen dades dels grups que visiten el museu, ni de portes obertes, només a la gent que està en aquell moment comprant l'entrada. Per aquest estudi s'han recollit unes 513 enquestes. Veureu que gran part estan repartides en la resta de la setmana, un 77%, i un 23% s'han respost els diumenges a la tarda. Per respondre a l'objectiu de l'estudi que us vaig a presentar ara, doncs s'ha comparat el perfil del visitant diferenciant aquestes dues franges horàries, els que ens visiten els diumenges a la tarda i els que venen durant la resta de la setmana. La primera variable que es fa, no, que es demana, o la primera pregunta que es fa a l'enquesta, té a veure amb l'edat. En el nostre cas, veiem que el públic del Museu Marítim presenta un perfil més jove en els diumenges a la tarda. Normalment som un museu que ens visita un perfil d'edat doncs, entre un 40 i un 60, entre els 40 i els 60 anys. En canvi, aquesta proporció doncs, canvia d'una manera rellevant en els diumenges a la tarda. Fins i tot, com ja podeu veure, doncs, el públic més jove, els menors de 30 anys, es duplica, cosa que per nosaltres és una dada interessant. Per la resta, doncs, com podeu veure, per exemple, els majors de 60 anys és més o menys estable i, doncs, com ja podeu veure també, doncs, això, no? Durant la resta de la setmana la franja majoritària que tenim és entre els 40 i els 60 anys. Pel que fa al lloc de residència, també doncs, tenim una dada interessant i és que tot i que som un museu on tenim un públic bàsicament, o sigui, amb molta presència del turisme, de fet, representen entre setmana un 84% respecte als diumenges a la tarda, que ens baixa. Recordeu que això també, insisteixo, que és només per la persona que està comprant l'entrada en el moment que ens visita. No, aquí no estan inclosos els visitants que venen a fer activitats educatives, bueno, tot tipus d'usuaris que fan activitats al marge de la visita al museu. Doncs comentar-vos això, no, que tenim un públic majoritàriament turista, però que el diumenge a la tarda sí que és cert que notem que no tenim l'evidència que creix el doble de la presència de públic local respecte a la resta de la setmana. També creix, s'augmenta considerablement el públic de la resta de Catalunya, que en un principi doncs, entre setmana és un 2% i s'incrementa fins a un 7%. Respecte al gènere, aquí tenim que som un museu bàsicament de setmana on la presència d'homes és majoritària, un 71%. Això vol dir que tenim un públic potencial amb les dones molt alt, com deien aquest matí. Doncs aquesta proporció canvia entre els diumenges a la tarda, quan creix considerablement la presència de la dona, augmenta fins a un 12 punts. Tot i que bueno, no equiparem els homes, però d'unidó el creixement que tenim. Respecte al nombre d'entrades adquirides, també veiem que hi ha un comportament relativament diferent als diumenges a la tarda. En un principi, doncs, de setmana normalment es compren dues entrades com a mitjana. En canvi, això canvia els diumenges a la tarda, on diguem-ne es compren més quantitat d'entrades, a partir de més de tres entrades, suposa ja un 40%, i sobretot també destacar doncs, que hi augmenta els que compren més de 5 entrades. Això ens fa pensar també que hi ha un canvi de comportament en el tipus de visita que es fa més en grup o en família. Respecte a aquestes variables que ara us comentaré, des de la Secretaria de Públics m'han remarcat molt, sobretot que tinguem en compte que no tenim prou evidències, perquè bueno, ja després ja veurem que fer les enquestes, sobretot pel que fa als diumenges a la tarda, ens implica una dificultat de metodologia. Després faré 5 cèntims respecte a això. Llavors, aquestes tres variables que us ensenyaré ara, bueno, dir-vos que no tenim prou respostes per confirmar-les al 100%. Però tot i així, les enquestes que tenim de l'any passat i que recentment també l'ICUP ens passava, sí que ens aporten, o sigui, sí que ens diuen que estem més o menys en aquesta línia. Per tant, aquí veieu que pel que fa a la primera visita, la primera vegada que es visita el museu, tenim un 90% que diu que sí. Penseu que també som un museu que tenim un públic turista important, i només un 10% diu que no. Aquí ens hagués agradat incidir més o anar més enllà, fer un zoom, per saber aquest no, o sigui, aquesta gent que diu que no és la primera visita, és a dir, que repeteix, quin és el seu perfil. Però ja us dic que no teníem dades suficients per anar més enllà. Amb qui visita el museu? Tampoc també és una dada que també hem d'agafar una mica així amb rellevància, però normalment tenim el que ens ha donat el resultat de l'estudi, és que normalment es visita en parella, tot i que ja veieu que amb amics, l'ítem de venir amb amics, també creix considerablement el que és els caps de setmana. O els caps de setmana, no, perdoneu, el diumenge a la tarda. I com s'ha assabentat, aquí també tenim que normalment el públic s'assabenta a través de les guies i de informació turística, però sí que hem observat que creix, hi ha un creixement important de tràfic de que és la consulta del web del museu i de les xarxes socials pròpies. Això ho hem volgut també contrastar amb el Google Analytics i certament coincideix, cosa que bueno, també creiem que és interessant. Com a conclusió, doncs això, no, només dir-vos que tenim, sí que per nosaltres els diumenges a la tarda suposa tenir un públic més jove, que ja és un èxit per nosaltres, una major proporció de públic local, i que s'incrementa també la presència de dones i la visita en grup i en família. I per últim, us volia fer uns 5 cèntims del problema metodològic que tenim, i és que el diumenge a la tarda aquesta enquesta que s'ha de fer cada 25 visitants, quan comença la gratuïtat, tenim veritables cues, amb la qual cosa poder fer l'enquesta en condicions resulta molt difícil, i per aquest motiu no tenim recollides prou evidències perquè fa sobretot les últimes preguntes que es responen.
Gràcies, Anna. Seguim? Em sentiu? Sí. Bé, vistos els tres casos, ara entrem en la conversa, diguem, en el diàleg, d'acord? L'obrim a tots vosaltres. En principi respondran els ponents, però també podeu vosaltres aportar les vostres opinions. I al final de tot, deixem una mica de temps, només tenim 10 minuts, no és gaire, però per preguntes específiques vostres. Una primera pregunta és ara des de la mirada aquesta dels casos, les dues preguntes fonamentals que ha plantejat l'Antoni a l'inici, de si creix la freqüentació, o sigui, creix el volum, hi ha més visitants, i si es diversifiquen els visitants, si canvia la composició social d'alguna manera, com ho valoreu això? Com valoreu l'efectivitat en això? I si la valoreu positiva o no, diguem, penseu que val la pena continuar aquestes mesures? Com creieu que evolucionarà? Es mantindran? Es consolidaran? Són sostenibles? Estan en qüestió? No sé, expliqueu-nos a veure què.
Bueno, en el nostre cas, jo crec que sí que són rentables en quant a l'increment, o sigui, amb el volum que suposa el nombre de visitants que ens visita els diumenges a la tarda. I en quant a la diversitat, doncs ja veieu que ens permet atraure un públic que normalment no ve al museu, que és el públic més jove. El tema del públic local també és evident que és un atractiu, no? perquè puguin venir. Una altra cosa és com s'aguanta això, econòmicament parlant. O sigui, això és un altre tema, no? Que sí que és cert que suposa un increment doncs, de personal, de recursos que el museu doncs, ha de posar a l'abast per poder donar resposta a aquestes circumstàncies.
Per tant, no està garantida la continuïtat?
Jo crec que en principi sí, perquè aquí és el que deien també aquest matí, tu has de compensar, o sigui, tu has de valorar quin és el teu objectiu, no? I no només, si només tens l'objectiu econòmic, doncs potser, doncs, segurament seria que no, però hi ha molts més factors que com a política de museus es tenen en compte.
Voleu comentar alguna cosa?
Sí, per nosaltres ha estat molt positiu, o sigui, ens està funcionant i cada vegada tenim més visitants dissabtes a la tarda. També és cert que anem treballant i fent un esforç per tenir un programa interessant cada últim dissabte del mes. Mm-hmm. Que això també ajuda, no només és la gratuïtat, és la combinació.
No és només l'efecte novetat, es tracta de consolidar-ho, no?
Sí, també? Sí, I anem creixent. I clar, nosaltres sí que estem molt agraïts perquè tenim el patrocini d'Uniclo, uh-huh, gràcies a l'acord amb la Fundació que en aquest que sentit...
Jo crec que he acabat la meva intervenció contestant bastant el que deia l'Antoni i ho torno a dir, jo crec que ve més gent, però ve la gent que sempre ve i també són dades molt generals, les meves no són casos concrets com els vostres. Hi ha museus que no quadren amb aquestes dades generals i que han tingut grans influències de públic jove, etcètera, etcètera, però que, d'una banda, és una porta molt important que esteu oberta en els museus. Aquestes sessions de nocturnitat i aquesta activitat conjunta i festiva per poder anar connectant amb diversos sectors que no connectem mai i amb teixit de proximitat amb el que se'ns seria molt més fàcil connectar amb aquest entorn i amb aquests escenaris, d'una banda, i de l'altra que, òbviament, és complicat tal com tenim organitzats els museus, però ningú ens vindrà donant més personal de nit o més pressupost per poder anar contractant serveis auxiliars que ens permetin ampliar franges horàries. Jo crec que la cosa també passarà perquè, amb tota la calma i el temps, anem canviant també les estructures de funcionament i d'organització dels museus. I el museu no tingui per què tenir uns horaris estables com els que tenim ara i tenir un marge més flexible. I això és amb tota la complicació i tota la química i la física quàntica que calgui aplicar per resoldre aquest problema. Però que el museu hagi de començar a pensar que el seu horari s'ha d'adaptar més també a les necessitats socials, que el facin més assequible a nivell general, és un pas fonamental per fer realitat el que estem apuntant aquí, diria.
Algú vol aportar alguna cosa? Sí? Marta?
Respecte a la nit dels museus, jo voldria comentar algunes coses. A mi m'agrada molt anar a visitar museus amb col·legues meus que no són de la professió per veure una mica, adonar-te de coses que els poden dir-te que tu igual trigues més en adonar-te, inclús amb nens i tot. I de la nit dels museus és veritat que valoren molt el tema de que de nit és més atractiu i a vegades hi ha coses il·luminades que són més guais així que no pas durant el dia. ¿no? Y sobre todo el que valoran es que en aquel momento ya visitas comentadas, encara que siguin cosetes molt curtes de 10 minuts que comentin una obra, clar, diu, jo vinc al museu, pago l'entrada i ho he de veure per la meva compte, jo no sóc especialista en això, i salto d'aquí, ja, que maco, és impressionant, però surten d'allà sense saber una mica més del que està veient. I clar, valoren molt el fet que tinguin allà, fins i tot inclús a vegades no només que és un guia de museus que pot haver qualsevol dia en una visita que es programi, no? Sinó que hi hagi un arqueòleg, que hi hagi alguna persona que sigui realment entesa en això, escolten en els ulls i les orelles així, superobertes, com dient, que interessant, així sí que m'agrada visitar això, perquè he sortit d'aquí i m'he enterat de què estic veient. De l'altra manera, sí, és antic, sí, és l'origen romà de Barcelona, i em quedo en això perquè, per exemple, així és el Museu d'Història de Barcelona, i ja no trec res més. En canvi, vinc aquí perquè és un dia especial en què hi ha gent que m'està explicant això i surto d'aquí enterat. I llavors, això és una de les coses que més valoren, fins i tot més que la gratuïtat. Jo pagaria durant la setmana, qualsevol altre dia, per trobar-me això, pues que cada hora o cada, no sé, un cop al matí i una altra a la tarda, hi hagués algun guia que m'expliqués què estic veient. Perquè jo no sé què és especialista en el tema i clar, entro aquí i no sé què hi ha.
I en efecte, i a més jo afegiria, amb l'enquesta que nosaltres vam fer, ens preocupava molt saber si li molestava fer una visita amb tanta gent i amb cues i tal. I precisament aquest escenari de molta gent, de fins i tot crits o sorolls o gent caminant per les sales i que l'espai fins i tot puguis tenir problemes per veure les obres, no era el problema. És a dir, jo crec que fins i tot és un avantatge, perquè trobo molta gent com jo que està fent el mateix que a mi m'agrada fer, i m'agrada fer-ho amb molta gent, no sol, i sentir-me fins i tot observat en la visita. No? És a dir, que les dinàmiques dintre de la nit dels museus denoten una mica, fins i tot, un possible com model de com m'agradaria a mi que fos una visita a un museu moltes vegades, no? Contradictori amb altres.
Digues. Sí.
Res, molt ràpid. Que estava jo pensant, potser en el cas de la nit dels museus no és tan necessària. La nit dels museus és una activitat, tal com dius, a nivell europeu, tothom la coneix, a més hi ha unes campanyes massives, etcètera. Però no estic tan segura en el cas de la promoció d'un ICLO i estic convençuda en el cas del marítim i la gratuïtat dels diumenges a la tarda que hi ha moltíssima gent que no la conec i que no conec les dues promocions. Aleshores, potser estaria bé en les enquestes que es facin preguntar si la gent quan arriba ja coneixia la gratuïtat d'abans. Perquè jo és que estic convençuda que van però no saben que és gratuït i que s'ho troben en la majoria dels casos, perquè entre altres coses algun cop havien fet algun estudi i va sortir això, que fora, no aquí. Vull dir que potser preguntar, ho dic perquè seria la manera de conèixer el real impacte, no? És a dir, venen perquè venen o venen perquè sabien que era gratuït abans, no? No sé, entenc que en el cas vostre és complicat per un tema de metodologia, ja teniu molt acotades les preguntes pel tema de la metodologia que feu servir, però no sé, potser seria interessant fer alguna cosa al respecte.
De totes maneres, jo crec que en el cas de les gratuïtats a la tarda, gran part ve perquè coneix, perquè hi ha una comunicació, el fet de que hi hagi molts museus que estem fent una comunicació conjunta, o que participem d'una campanya conjunta, ajuda a la comunicació, que és el que deien també el Toni i el Xavier. Llavors, si tu mires, hi ha quantitat de pàgines, no?, d'informació turística que t'estan dient quins són els museus que estan oberts els diumenges a la tarda. O fins i tot també publicitat en l'àmbit de l'àmbit local. Això per una banda. I per una altra, ara s'ha manat, us volia bueno, en definitiva jo crec que sí, és el que us volia dir, és que encara ens trobem que hi ha molta gent, però d'això no tenim evidències, això són comentaris que ens fa la gent de taquilles, encara hi ve molta gent que ens ve demanant la gratuïtat del diumenge al matí, del primer diumenge de mes. Vull dir, això encara no s'ha perdut. De fet, amb la Marga Loran l'altre dia em comentava que hi havia un museu, no, el Museu d'Història de Catalunya, em sembla que
no,
era...
No, el de Barcelona.
O de Barcelona, sí. Que tenia posat un cartellet allà a la taquilla directament.
el diumenge al matí ja tenen el cartell posat de que és a la tarda.
Jo li vas dir, jo crec que ve això, aquesta cartell, no és per dir, ei, que són gratis, sinó per dir, no em preguntis més, que no, que és que sigui a partir de les 3, no? Potser, és el nostre cas.
Escolteu, perdoneu, ja són 2:15, hauríem de tancar. Uh-huh. El carrer... Sí? Josep Maria,
només era
ràpida.
Amb una puntualització també, amb el que ara preguntàveu, no? Pel que fa als dissabtes Unicló, nosaltres, bueno, des de la Madeleine també ho ha apuntat, no? Però vull dir, la part, diguem, de patrocini que rebem, una part la destinem a cobrir el franja, diguem, que deixem d'ingressar per les entrades, l'altra part la destinem a cobrir l'activitat que es faci els dissabtes a la tarda i una bona part la destinem a fer-ne publicitat. Vull dir, és difícil a Barcelona que la publicitat deixi petjada perquè necessites una quantitat de mitjans econòmics molt importants, no? Sí. Però sí que amb la mesura que hem pogut hem fet molta difusió i això també explica, no, aquest creixement tan exponencial que hi ha hagut. No? Aquest matí també se'n feia referència, no? La publicitat, diguem, la gratuïtat sense publicitat realment té un nivell de permeabilitat realment molt baixa, no? Sí. Aquesta vegada hem pogut tenir la sort de que amb Unicló ens permet fer publicitat des d'un punt de vista corporatiu a la vegada que difonem els dissabtes a la tarda i a la vegada, doncs, una cosa potencia l'altra, no? També tenim molt clar, aquest matí es parlava, que estem en una franja ascendent, però que a final d'aquest cinquè any que hem pactat, d'alguna manera estarem estabilitzats, no? I en el fons estem creixent en públic local perquè segurament el MACBA tenia el potencial d'aquest decreixement de públic local, no? I no ens està fagocitant la resta de dies, no? Com molt bé ha explicat la Madeleine.
Escolteu, tanco un moment amb una pregunta que ha arribat del chat en streaming i que té a veure també amb el... En part ja l'ha respost, però la llegeixo igualment per si podeu completar-la. De la Francesca Garcia diu, com es publicita Unicló davant dels visitants del dissabte a la tarda?
Doncs de dues maneres, o sigui, el MACBA fa la seva comunicació i com acaba d'explicar en Josep Maria, destina uns diners especials per comunicar aquesta activitat per tota la ciutat, però Unicló també anuncia a les seves xarxes socials, a la seva botiga, i fan una campanya de comunicació que per nosaltres també és molt interessant, perquè estem arribant a un públic que pot ser no sigui un públic tradicional del MACBA, la persona que va a la botiga i veu la postal de dissabtes a la tarda. I hem vist que ens està funcionant aquesta comunicació. Al principi, a la primavera del 2018, tenia molta gent que venia dissabte al matí pensant que el museu era gratis. I després anaven a dinar i a les 4 tornaven perquè pensaven que era al matí. A poc a poc hem vist que el públic sap que és dissabte a la tarda.
Sí. Molt bé, gràcies. Tanquem aquí. No hi ha res que estigui demanat de festona i no me n'hagi assabentat, oi? Bueno, ens hem passat 3 minuts només. Sí, perfecte, no? Doncs moltes gràcies als tres ponents. I continuem amb la segona.